Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
i 12 minuts. Bé, el que ve a partir d'ara és una d'aquelles històries que al final ens expliquen doncs com som, què passa al voltant nostre. Aquests dies, doncs clar, no parem de parlar d'aquesta invasió russa sobre Ucraïna, sobre les conseqüències que està tenint per nosaltres, però també és evident que aquesta invasió ha tingut conseqüències molt directes sobre moltes persones. La setmana passada vam contactar amb sitgetans que havien marxat a ajudar, a buscar parents a buscar persones desconegudes per intentar donar un cop de mà, però també, doncs, aquí, a l'Ajuntament de Sitges, treballa una persona d'allà que també va anar a buscar família a Ucraïna, que va venir la setmana passada i que avui la tenim aquí. Irina Znachenko.
Bon dia.
Bon dia. Kolomoyets.
Sí.
La Irina treballa activitats, m'has dit?
Sí, al Departament d'Activitats d'aquí de l'Ajuntament de Sitges.
Mm-hmm. Però la Irina és ucraïnesa.
Sí.
Ucraïnesa que fa molts anys ja senten el català, eh? Ell li feia una miqueta de cosa, però hem estat una estona conversant amb ella i li hem de dir que no tindrà cap problema per expressar-se. La Irina fa anys que treballa aquí, fa un any i escaig que treballa a l'Ajuntament de Sitges.
Sí.
Perquè fa molts anys que viu a Catalunya.
Sí, fa 6 anys gairebé. Uh-huh. 6 anys i fa 20 anys que estic aquí. Abans vivia a Saragossa i després em vaig mudar al Vendrell, en aquest cas, perquè el meu home és francès, però els seus avis són d'aquí, del Vendrell, i em vaig mudar aquí a Vendrell.
D'acord. Però tu ets ucraïnesa.
Sí, exactament.
Ets ucraïnesa del sud.
Sí, de la ciutat de Kherson. Uh-huh. És una ciutat que està a prop de la península de Crimea i, a més, està a prop d'Odessa, que hi va ser la primera ciutat que va ser invadida, en aquest cas, per Rússia, no? El passat 24 de febrer, que és quan va començar la guerra, en aquest cas.
Uh-huh. De fet, ha estat l'única ciutat, diguem, una mica important.
Sí.
Que ha caigut, sí, en aquesta invasió.
Ha caigut perquè no va presentar resistència. Uh-huh. No va presentar resistència i, clar, això era més fàcil per ocupar, en aquest cas.
Uh-huh. Ara parlarem, o sigui, més endavant parlarem del que la Irina pensa o veu o troba en què està passant en el seu país, però primer la història personal. El 24, que és el dia que comença tot plegat, ens has explicat, et vas despertar sobtada amb el mòbil, no?
Sí, el dia 24, que era un dijous, a les 5 del matí, em vaig aixecar per la llum, no?, que tenia el del meu telèfon, i era una familiar que tinc que viu a Crimea. M'estava trucant per dir-me que, com tenim, no recordo si és una hora o dues hores de diferència horària, doncs m'estava trucant per dir-me que havia sortit Putin, en aquest cas per telèfon, per la televisió, dient que havia començat el que ells anomenen, no?, com la operació militar, atès que en Rússia està prohibit parlar de guerra i de la invasió. Llavors vaig començar a trucar als meus avis, encara que fins les 9 del matí no els vaig poder localitzar, atès que tenien el telèfon apagat, i quan vaig poder contactar amb ells no sabien fins i tot que havia començat la guerra, perquè com no havien posat la televisió, no sabia què estava parlant.
Que fort, quan... és a dir, ens vam assabentar molts, allò que estem hiperconnectats aquí abans, sí, que ells.
Exactament, sí. Doncs quan vam parlar, doncs no em creien fins que van començar a veure les notícies en aquest, i en aquest moment tu no saps què fer, què hi ha de fer. Doncs estava tan desesperada que li vaig dir al meu marit, agafo el cotxe i vaig a Ucrània. I el meu marit em va dir que no, que això era una bogeria perquè em podia passar de tot, clar. I llavors vaig parlar amb els meus avis i els vaig dir agafar el cotxe i venir a Espanya ja. Ja, i això és el que van fer, van agafar el cotxe...
No van dubtar?
No.
Allò de dir, no, jo em vull quedar a casa meva.
No van dubtar, estava plorant i jo no sabia què fer, sisplau, us heu de venir perquè no... Clar, és la desesperació en aquest moment de no saps què fer, i van agafar el cotxe, van agafar quatre coses de la seva casa, van agafar els seus gats i van venir cap a casa. I el viatge va ser una veritable odissea, perquè pel camí se'ls va trencar el cotxe, van dormir al cotxe amb el fred que hi ha ara mateix a Ucraïna, i fins que el dia següent un home els havia ajudat a arreglar-lo. I la seva idea inicial era anar cap a Polònia, però clar, com el camí és molt llarg, perquè hi ha com més de 16 hores de viatge en cotxe i les carreteres no són com aquí, doncs havíem pensat que la millor forma era anar cap a la frontera de Moldàvia.
Ens hem de fer una miqueta la idea, li comentàvem a la Irina, Ucraïna és el país més gran d'Europa.
Sí.
El país sencer més gran d'Europa. Clar, és com creuar França o com creuar Espanya, clar, anar a Santiago, per entendre'ns.
Sí.
Aleshores, és molt lluny les distàncies.
Sí.
I més en una xarxa de carreteres doncs, que no és tan eficient com la que tenim aquí, i a més en un país en guerra, que vull dir que no, et pots trobar convois militars, et pots trobar qualsevol cosa.
Sí.
Aleshores, van decidir anar cap a Moldàvia, que era el lloc que els... la frontera que els hi queia més a prop.
Exactament, això és. Van haver d'esperar dos dies per a poder passar la frontera, en aquest cas, i de la quantitat de la gent que hi havia. Hi havia cotxes esperant, dones passant entre cotxes amb cotxets de bebè i nens petits. I és una desgràcia, no tinc paraules per descriure la situació. I, doncs, en aquest cas ens comunicàvem amb els avis per telèfon, encara que no sempre, ja que a vegades no tenien connexió, i tenia molta por que passés alguna cosa pel camí, perquè clar, no saps on estar, no saps si van poder passar, si no van poder passar...
Hem de fer-nos càrrec d'una cosa. Ara sabem més o menys que els fronts de guerra estan més o menys estabilitzats, hi ha combats en determinades zones i altres que són més tranquil·les, tot i que subjectes a bombardejos. Però durant les primeres 48 hores, aquí només es parlava de que això seria una operació ràpida, que els russos ho agafarien tot.
Sí.
I per tant, doncs, la incertesa sobre què estava passant sobre el terreny era màxima, i ens hem de fer càrrec de que en aquell moment d'incertesa màxima és quan passa això, quan els teus avis estan a la frontera de Moldàvia.
Exactament, perquè no saps si podran passar, no podran passar, si els estats de la Unió Europea o no de la Unió Europea tenen la voluntat, no, d'obrir les fronteres i de deixar passar a la gent, no, i en aquest moment estàs desesperat, no, de no saber què puc fer jo, i no pots fer res. I això és el més complicat.
D'acord. Ells van poder passar la frontera, finalment.
Sí, després de dos dies d'estar allà, no? Van arribar a Romania, i jo el que vaig fer és vaig agafar un avió fins a Frankfurt, de Frankfurt fins a Bucarest. Vaig arribar a Bucarest a la nit, a les 12 de la nit, no sabia on estic, què és això, no tinc hotel, no tinc res. Vaig reservar una cosa molt ràpidament i vaig anar cap a l'hotel i vaig estar a l'hotel 2 dies sense saber si podrien passar la frontera o no.
D'acord. És a dir, estaves allà a l'expectativa del que passés.
Sí, exactament. Exactament. Ah, i després de 3 dies des d'haver sortit de la casa seva, els meus avis, no, 3 dies de camí en cotxe fins a passar la frontera de Moldàvia, van poder trucar amb un telèfon que els va deixar un home, gràcies a l'home, i van poder contactar amb mi i ens vam reunir a Romania. I en aquest cas vam passar la nit a Romania i després, el dia següent, van agafar el cotxe i vam anar cap a casa. Van passar per Romania, Hongria, Eslovènia, Itàlia, Mònaco, França, més de 30 hores de viatge, una bogeria, conduint jo i el meu avi. El meu avi és una persona gran, té 72 anys, fa poc que va passar un infart i això, clar, és una situació molt complicada.
D'acord.
Però vam arribar a casa un dimecres a les 6 del matí, no tenia res preparat perquè, clar, no t'esperes aquesta situació. Una amiga em va deixar un somier, i vaig agafar un matalàs vell que tenia a casa meva i vaig preparar la planta baixa que teníem de la casa, que és una mica independent, no? On tenim la cuina, el lavabo, i començar a preparar, no?, perquè poguessin tenir una mica el seu espai, no? I ja estan aquí i estic molt contenta i molt bé, molt bé.
Què expliquen els avis?
Els avis estan tot el dia pendents de les notícies, trucant a la família, perquè ahir es va quedar el germà del meu avi. El germà del meu avi és d'un poble cerca a prop del Donbass, que és una zona també molt complicada.
D'acord. Encara més a l'est.
Sí, exactament. I la resta de la família està a Kherson. La resta de la família que no han volgut sortir, perquè no han volgut deixar la seva casa i és molt complicat, perquè vaig parlar amb una de les familiars que tinc allà i em va comentar: si he de morir, moriré a la meva casa, no vull sortir. I això és molt difícil.
Aquesta és l'altra postura. Una postura és de dir: bé, accepto i sense pensar, faig les maletes i marxo. I l'altra és: escolta, això és casa meva.
Sí, i no volen, no estan allà, i doncs per ara la situació a Kherson és una mica més no tan complicada com a la resta de les ciutats.
Perquè
com
no és front de guerra ara mateix.
Exactament, sí, però igualment.
Tot i que, val a dir, i li preguntàvem abans a l'Irina, de Kherson són aquelles imatges d'una manifestació d'ucraïnesos contra les tropes russes que ocupaven, entenem que allò deu ser la plaça central de la,
sí, de
la ciutat.
Sí, exactament, això és.
És a dir, que hi ha una resistència activa, si més no, no violenta, perquè
no,
evidentment,
no, no.
Però com a mínim una resistència a l'ocupació.
Sí.
I els avis parlen alguna cosa que no sigui ucraïnès?
La meva àvia abans venia cada any a Espanya, no?, a passar una mica les vacances, quan estàvem abans a Saragossa, i sí que parla una mica de castellà, no? I l'avi parla anglès. Doncs,
Ja va bé parlar idiomes.
Doncs ja els apuntaré a algun curs de català perquè puguin aprendre una mica i a veure. I sobretot el que sí que volia, el que volia dir és que volia agrair sobretot a tota la gent que està ajudant actualment a Catalunya, a Espanya, i moltíssimes gràcies de tot el cor, de veritat, no? De tot el que estan fent. I només d'exemple posar que ahir, per exemple, van sortir des de Sitges un total de 2 autobusos grans, 8 furgonetes, una caravana cap a Polònia, repletes de, en aquest cas, d'ajuda humanitària, que arribarà avui i que a la volta portarà a 140 persones refugiades que estaran aquí a Catalunya de manera temporal. I tot això ha sigut possible gràcies a l'organització dels pares i les mares, en col·laboració amb el col·legi on treballa el meu marit, que és Bel Air, d'aquí de Sant Pere de Ribes, I doncs, moltíssimes gràcies a tota aquesta gent que s'ha organitzat, els voluntaris en aquest cas, que ho han fet possible i que portaran a 140 persones cap aquí.
Aquesta guerra ens ha agafat a tots una mica per sorpresa. Li preguntava abans a la Irina, t'esperaves que passés alguna cosa així?
No, mai, mai. És veritat que la situació va ser tensa i des de fa molt de temps, no? Perquè tenim la península de Crimea, no? Que va estar annexionada l'any 2014, teníem un conflicte en Donbass i en Lugansk, però no pensàvem que això podia passar mai, això no ho sé.
Hi havia les concentracions de tropes, però tot,
semblava
que sí. Responia més a una lògica d'amenaça i negociació que no pas a una lògica de preparació d'una invasió.
Sí, això és. Rússia sempre parlava de proves, no, que feien en aquesta zona, en Bielorússia, en Crimea, però clar, mai podries pensar que en el segle XXI, no, avui dia, a Europa podria passar alguna cosa tan greu com una guerra.
Tot i que en el seu dia, doncs clar, quan Rússia ja es va annexionar Crimea, i després doncs, també a les repúbliques populars del Donbass, o anomenades sí. Com a repúbliques populars, també es van fer aquests moviments. Diguem que el món va mirar cap a una altra banda.
Sí. Jo penso que si l'any 2014 això no s'hauria permetit, no permès això, avui dia no estaríem a una guerra. Sí.
El problema és que ningú s'ho va pensar i al final van dir, voldrà això, vol Sebastopol i amb Sebastopol es quedarà. I sembla que va més.
Que volia més coses. Uh-huh. I el por que tinc jo és que no sigui només Ucraïna. I això és el que em preocupa. Perquè hi ha més països, per exemple Moldàvia i Geòrgia, sembla, que van demanar també a entrar a la Unió Europea, precisament per la por que tenen els països de ser annexionats per Rússia, en aquest cas.
A veure, a partir d'aquí, la zona de Gerson, que és la zona d'on tu procedeixes, és una zona més russoparlant, m'has comentat, no? Perquè Ucraïna, i així fem una petita classe de geografia, Ucraïna és molt gran, però té un gran riu que la parteix pel mig, que és el Dnieper, que desemboca al sud, que desemboca a Crimea. Tota la part oriental del Dnieper seria més russa.
Sí.
O russoparlant, i tota la part més occidental del Dnieper seria la més occidentalitzada d'Ucraïna i seria ucraïnesoparlant. Quan es fa aquesta divisió? Perquè tu m'has comentat que, clar, el 91, quan Ucraïna assoleix la independència, aleshores l'ucraïnès passa a ser llengua oficial, que no ho era.
Sí, el rus era la llengua oficial i hi havia molta influència per part de Rússia i per part de Moscou. I per la qual cosa l'idioma que es parlava era el rus, era l'idioma oficial i l'ucraïnès estava una mica, no, desplaçat. Ara no, ara mateix la gent habla ucraïnès, als col·legis i a la universitat es parla ucraïnès i a les institucions públiques, no, i l'administració pública en general es parla ucraïnès.
Malgrat que en moltes famílies continuen utilitzant el rus com a llengua mare, llengua a casa seva.
Sí, exactament, de la casa meva, per exemple, nosaltres parlem en rus i jo parlo ucraïnès, però a casa parlem rus.
D'acord, sí. És a dir, tu vas aprendre l'ucraïnès a l'escola.
Exactament, sí. I al poble.
Clar, perquè el poble...
Sí, també. Als pobles es parla més ucraïnès que rus.
Per tant, doncs, però això no... vull entendre, això no representava cap conflicte.
No. Tu podies parlar rus, podies parlar ucraïnès, anglès, el que vulguis. No hi havia cap problema mai. Mai.
Sense voler buscar analogies que vagin més enllà d'això, però la diferència entre l'ucraïnès i el rus seria com el català i el castellà?
Molta gent...
No vull buscar analogies, eh?
No. Bé, hi ha molta gent que ho pregunta, no? És com el català i el castellà, per exemple, no? Perquè s'assembla. Podria ser com a català i el castellà, però en la pronunciació, per exemple, l'ucraïnès, per a mi, s'assembla molt al polonès.
Val.
de la pronunciació. Després les lletres no són...
L'alfabet és cirílic,
sí,
en els dos
exactament,
casos.
Sí, exactament.
Per tant, doncs, clar, quan llegeixes una cosa en ucraïnès o en rus, una persona, diguem, del nostre alfabet ho veu igual.
Sí, sí, exactament, sí, és... En aquest cas s'assembla molt. Per exemple, és el que sempre diu, no? Que un rus no entenc l'ucraïnès, però un ucraïnès entenc rus i ucraïnès.
D'acord. Aquí també ens passa, això.
Sí, sí.
Aleshores, a l'any, sembla que és no sé si és el 2018 o el 2019, apareix un actor que fa una sèrie per televisió, que es diu El servidor del poble, i pel que sigui es presenta unes eleccions i va les guanya.
Sí.
Que és en Vladimir Zelensky.
Zelensky, sí.
I Zelensky no només guanya la zona, diguem, més ucraïnesa, sinó que també s'imposa a la zona més russòfona d'Ucraïna.
Sí.
Diuen que això és el que fa enfurisme a Putin, també, diuen. La qüestió és que, clar, jo ara li faig una pregunta a una persona que viu aquí i que, per tant, doncs, el que passava allà ho veia a través de la distància, però serà més testimoni que nosaltres llegint tu als diaris. Com es veu això de Zelensky, d'un actor que surt, que guanya les eleccions i, a més, les guanya d'aquesta manera un 71%
sí.
de suport popular?
Bé, a veure...
No vull entrar en política,
No, és a dir... No. Es veu bé. Els meus avis penso que li van votar a ell. Per què? Perquè és una persona jove, és una persona molt llista i sobretot és una persona que volia la integració d'Ucraïna en la Unió Europea, que això és el que necessita el poble en aquest cas. I clar, i la gent ho suportava per aquest motiu, no? I penso que, ja no és entrar en política, no? Però sí que penso que és un bon president del que tenim avui dia.
Perquè clar, la història d'Ucraïna és una història difícil, és una història que, clar, a Ucraïna està la centrada de Txernòbil.
Sí.
Sabem que Txernòbil va contribuir de manera important a la desaparició de la Unió Soviètica. Ucraïna aconsegueix la independència el 91, però Ucraïna
sí.
també, hi ha les protestes del Maidan, de la plaça Maidan de Kiev, que acaben doncs, donant un tomb, no me recordo com es deia, el president Yanukovych es deia,
sí.
el president que
prorrus,
va era prorrus, que va fugir.
Sí.
O sigui, és una història molt convulsa, la dels 20 anys o 30 anys d'independència d'Ucraïna.
Sí. Sí, des de la, diguéssim, la revolució, no? del Maidan, que la gent ja estava farta de la influència russa que teníem a Ucraïna i volia, diguéssim, la independència, però la independència de veritat, no?
Uh-huh.
De no tenir un president posat com una marioneta, que és el que teníem abans, que era Yanukovych, i volia doncs tenir el que hi ha aquí, no? Drets i llibertats
uh-huh.
d'un estat de dret.
Des de Maidan, malgrat la invasió russa de Crimea i també l'annexió del Donbass o de part del Donbass, es va avançar en aquest aspecte de drets i llibertats?
Oh, no sabria dir si molts o no, però sí que es va avançar cap... Perquè si no, avui dia no tindríem aquesta situació de guerra.
Clar.
És a dir, si Ucraïna s'hagués
mantingut fidel...
Mantingut exactament a la posició russa, no? I el que volia Moscú, o el que vol Moscú en aquest cas, no tindríem una guerra avui.
Uh-huh.
Si tenim una guerra és perquè no som russos, som d'Ucraïna, som ucraïnesos i no volem ser parts de Rússia.
Aleshores, a partir d'aquí, diverses coses. Primera, t'ha sorprès l'actitud de la Unió Europea? Per una banda, dient que ajudarem a Ucraïna i que després, al final, l'ajut bàsicament ha estat obrir la porta als refugiats.
Jo penso que l'ajuda que s'està donant és molta ajuda, perquè... no només ajudar militarment, que penso, la meva postura és que és important, perquè si no el poble ucraïnès no tindria cap defensa. En aquest cas, l'ajuda humanitària, obrir les fronteres, això és molt important.
D'acord, és a dir que en aquest sentit el fet que Europa s'hagi sensibilitzat,
sí,
amb el drama moltíssim, dels ucraïnesos...
Moltíssim. I la gent en general, aquí, en Espanya o en altres països, que tinc gent que viu a Anglaterra o a Alemanya i passa el mateix. La gent està molt sensibilitzada. Penso que hi ha com una consciència, no, d'ajudar al poble ucraïnès.
Perquè, tornem al viatge, aquest viatge de les 30 hores... Oh. Clar, quan paràveu als llocs i dèieu que veníeu d'Ucraïna, què us deia la gent?
La gent... M'he trobat a molta gent que ens ha ajudat pel camí, moltíssima gent, no? I quan veien la bandera d'Ucraïna al cotxe, no? De la matrícula, ens pitaven, força Ucraïna, i tot això, bueno,
Sí, és anècdota, però sí. De fet, gairebé es podria agafar com a categoria aquesta anècdota, en el sentit que tothom té una certa sensibilitat i evidentment, doncs, tothom té una simpatia per l'agredit, en aquest cas.
Sí, exactament. I no sé, molt bé, la veritat, molt bé la gent. Jo estic molt agraïda de tota la gent que ajuda.
I l'altra part, i els que s'han quedat allà? Quin contacte tens? Què et diuen?
El que s'han quedat allà, nosaltres des d'aquí patim, i ho patim molt, perquè no podem fer res, no... i no sabem com ajudar, més que ajudar econòmicament o ajudar amb menjars o alimentació o qualsevol cosa. Estan allà i hem d'esperar a veure què passa, i això és el pitjor que hi ha, perquè has d'esperar i no saps què passarà.
Els homes no han pogut marxar,
no.
Els homes s'han de quedar necessàriament,
sí.
Poden marxar les persones grans, els nens i les dones,
sí.
I els homes s'han de quedar bàsicament perquè els poden cridar per lluitar. No els han cridat en tots encara?
No. Per exemple, el meu pare i el meu tiet, no, que estan allà a Ucraïna, no poden sortir i s'han quedat allà, i els podien trucar en qualsevol moment per anar a la guerra.
Tot i que ells han quedat en terreny, doncs, conquerit pels russos ara.
Sí.
Saps alguna cosa de com estan en aquesta zona de, diguem, d'administració militar russa, és a dir, d'on han entrat els russos i que els ucraïnesos, doncs, continuen estant allà, més enllà de les protestes aquestes que hem vist per la televisió?
El que m'han comentat, i segons les notícies que hi ha actualment, l'exèrcit rus està allà, està ocupat, no, està ocupant un territori ucraïnès, la meva ciutat en aquest cas, com altres, però no fent res més, perquè clar, no, estan esperant a veure què passa i a veure si poden agafar, diguéssim, no, més ciutats d'Ucraïna i abarcar tot el territori, perquè el que volen és tota Ucraïna.
Com t'informes del que està passant allà?
M'informo per la televisió, per les notícies. A mi m'agrada molt contrastar la informació, i abans veia la televisió d'Ucraïna, ucraïnesa, veia la televisió russa, perquè també penso que és molt important, no, poder contrastar. El meu marit, que és francès, a vegades també la francesa, no? I sobretot per la gent, per la família i pels amics, que em manden vídeos, informació directa del que passa a la meva ciutat, en aquest cas, al meu barri, per exemple, i tot això, d'aquesta forma.
Perquè Gerson, al caure ràpid, no va patir les conseqüències del que estem veient ara a Mariupol, del
Exactament.
Que estem veient a...
No havia resistència militar, o havia molt poca resistència militar, per la qual cosa... és una mica, no, de sort que no han bombardejat, per exemple, les cases com a Kharkov o alguna cosa, però sí que és veritat que han patit molt la infraestructura. En aquest cas van cremar el mercat central, van cremar les botigues que tenim en una zona, diguéssim, concentrada de botigues, un centre comercial, l'aeroport de Kherson, i clar, això no sabem com que Ucraïna no és un país molt ric, no? I per poder reconstruir tot això va ser una mica complicat.
Les reconstruccions que sempre van
exactament.
Després de les guerres,
sí.
I que són molt costoses també.
Sí, exactament.
Mm-hmm. Quan feia que no hi anaves?
Oh, fa 4 anys.
4 anys. És a dir, no hi vas cada any.
No. Mm-hmm. No, per estudis, primerament, després per la feina, no podia, no, perquè quan has d'anar allà has d'estar almenys un mes o alguna cosa així, doncs clar, pel temps moltes vegades no podia anar, sobretot per la feina.
Uh-huh. A dir, tens una certa enyorança del lloc on vas néixer?
Sobretot ara, quan veig les imatges, no, de tot el que està passant, del teu barri, del teu carrer, no, de que veus tanques... He vist gent morta pels vídeos, no, que em va passar als meus amics i la meva família, i és pateixes per tot.
Uh-huh. Fa patir i també fa patir, entenc, la incertesa.
Sí.
No sabem si estem parlant de que hi haurà converses de pau i això es pararà, no sabem si això serà una guerra llarga de desgast, no sabem.
Jo personalment, no, a nivell personal, no confio molt en les negociacions entre Moscou, no, i Kiev, perquè, com s'ha pogut veure fins ara, ho sento molt, però no són gent de paraula i diuen una cosa i fan una altra, per la qual cosa no crec que això es va arreglar tan fàcilment.
Uh-huh. Per tant, estem davant d'una situació que serà complicada per mesos.
Penso que sí.
O potser per anys. És a dir, que aquí s'ha obert un meló i aquest meló no sabem on ens portarà. Però mentre hi ha una població civil d'Ucraïna que pateix directament les conseqüències i després, evidentment, doncs tota la resta d'Europa, que també les patirem, que si van al dipòsit de la benzina veuran que el carburant ha pujat,
sí.
I veuran que l'oli de girassol diuen que no sé què, i que el blat que ens arribava d'Ucraïna doncs, deixarà d'arribar durant un temps, i tot això doncs, ho patirem, però clar, no és el mateix no tenir blat que no tenir casa.
Sí, o no tenir vida.
No tenir vida.
Uh-huh. Sí, conec el cas d'una amiga meva que va sortir des de Kherson cap a la regió més a prop de Polònia, aquesta zona d'allà, i va amb els seus 3 fills, amb el cotxeset de bebè, i va a creuar la frontera amb Romania, en aquest cas, de nit, amb tot el fred, amb 3 nens... per llegar fins aquí a Espanya.
Uh-huh.
Per passar la frontera i després agafar un en aquest cas un bus i anar fins aquí. I ha tingut sort, perquè hi ha gent que no ha pogut sortir.
Uh-huh. Per cert, fa molta fred a Ucraïna, almenys les imatges que es veuen.
Ara sí, depèn de la zona, però sí. Uh-huh. Depèn de la zona, però sí.
És un país fred.
Sí, amb el canvi climàtic ara mateix no tant com abans, uh-huh. perquè jo recordo quan era petita sortia al carrer i teníem 15 menys bajos cero, sí. En este caso, i ara no. Ara l'hivern és una mica més no tan fred.
Uh-huh. Però Déu-n'hi-do igualment el fred.
I sobretot a Kherson, que estem a prop del Mar Negre, per la qual cosa no fa tant de fred avui dia.
Clar, les imatges que veiem és més de Kiev, és més del
exactament,
nord que allà.
Exactament, o de Kharkov o de Mariupol, mm-hmm. per exemple. Que...
Fa més fred, però en qualsevol cas ja es veu que és un lloc fred, i més en aquesta època, el que doncs, encara fa que tota aquesta població que s'ha vist esnonada per la guerra, doncs també que pateixi encara més les conseqüències.
Sí.
No veu sortida, de moment.
De moment no.
Amb tot això.
No sabem què passarà. Què passarà? Els meus avis estan molt preocupats pel tema de la casa, no? També van deixar totes les seves coses allà, no van agafar res. Van venir sense res, gairebé.
Fiques la teva vida en un cotxe,
sí.
En una estoneta. Perquè és clar, si van sortir el mateix dia, allò, vinga,
van agafar
una maleta
petita amb la documentació, amb tot el diner que van poder treure del banc, que no és tot, els seus gats, sobretot. No volien deixar els gats.
Quants gats són?
Dos
gats.
Sí, no volien deixar els gats i van agafar els gats. Agafa tot el que vulguis, gats, gent, si vols, posarem un matalàs més, el que sigui necessari. I, però clar, l'altra part de la meva família no volien sortir, no volien deixar la casa seva, per la qual van venir només els meus avis.
Per cert, clar, m'has dit, el teu avi té 72 anys.
Sí.
Això vol dir que deu ser de l'any 49, de l'any 50.
Sí, de l'any 50, sí.
Per tant, no va viure la guerra.
No, però va néixer després de la guerra.
Va néixer just després de la guerra, que sí, no era havia... una època fàcil. Va néixer quan Stalin encara.
Clar, sí, sí, sí.
Stalin
sí.
Sembla que mor el 53, o sigui.
Sí, exactament, sí, sí. Sí, però sí que hi havia molta penúria en aquell any que va néixer. I clar, passar per una situació inicial, no? de néixer després de la Segona Guerra Mundial, treballar molt per aconseguir tot el que té, no? I ara deixar tot això és molt complicat, és molt complicat.
Que aquesta és l'altra, és a dir, no és només el fet traumàtic ja d'haver de marxar,
sí,
sinó també de poc a poc, un cop està ja, diguem, en la tranquil·litat de casa teva al Vendrell,
sí,
d'haver d'assumir allò que ha passat. Perquè és el segon procés, és a dir, el primer procés és fugir,
sí,
i el segon procés és, bueno, ara en la tranquil·litat, no sé són persones fortes d'esperit per...
Sí, moltíssim. Moltíssim. I jo no sé si podria, amb 72 anys, agafar un cotxe, creuar mig Europa, no? en 7 països en una setmana, conduint, en aquest cas, i el meu avi va patir un infart l'any passat, i clar, està una mica dèbil ara mateix, i amb tota aquesta situació, doncs, una és més complicat encara.
I la gent d'aquí, què t'ha dit? Perquè de cop i volta m'imagino que la Irina haurà descobert que té molts amics que han descobert que és ucraïnesa.
Sí, sí, sí. Tota la gent de la feina m'havia preguntat: ai, com estan? Com estan els teus avis? Com ha anat? Com està la teva família? La gent està molt preocupada. I la gent està molt disposta, diguéssim, a ajudar. I això jo ho agraeixo moltíssim.
El millor de les guerres, moltes vegades, o d'aquestes situacions, és aquesta onada de solidaritat espontània que,
sí,
moltes vegades apareix.
La gent pregunta: necessites alguna cosa, sobretot de la feina, no? Els amics, necessites qualsevol, el que necessites, no? Diu: gràcies, ja tenim de tot i per ara ens hem d'adaptar una mica a la situació actual, no? Perquè clar, menys mal que el meu marit i jo treballem els dos, però ara tenim el nostre càrrega, diguéssim, no? a dos persones majores. I bueno, amb tot això que això suposa.
Que s'hauran d'adaptar també a aquest entorn, un entorn diferent del que ells vivien a casa seva, i per tant, doncs, i sobretot el que comentàvem abans, amb aquesta incertesa de no sabem quan acabarà això.
No sabem.
No ha passat un terratrèmol i es reconstruiran. No, està passant ara i no para aquest terratrèmol.
Ells tenen l'esperança de que això acabarà pront. Però jo crec que no, que això durarà. No sé quant de temps, però durarà. I
a vegades confonem el desig amb la realitat, no?
Exactament.
Desitgem que acabi aviat.
Sí.
Però si som realistes, a vegades...
Perquè volen tornar a la casa seva.
Clar,
volen tornar i estar allà i veure la família i, clar...
I que hagi passat el malson.
Sí.
És a dir, esclata una guerra de nit, et lleves al matí, et truca algú dient: ha esclatat una guerra, no m'ho crec.
No. No. Va ser una situació molt, molt complicada i ho és ara mateix. Encara que estic aquí, estic patint per la resta de la gent que està allà.
Sí, sí, és normal, i has d'estar aquí perquè allà no ajudaries a res, tampoc.
No, però a mi m'agradaria estar allà, però no puc.
Has vist com... No has tingut cap problema. La Irina ens ha vingut molt preparada, tot sigui dit. La Irina ens ha vingut molt preparada amb un escrit, però cada cop ha mirat menys a l'escrit i ens ha mirat més a nosaltres. Nosaltres ja ho sabíem que això passaria, però com a mínim està bé.
Sí.
No has tingut problemes amb
el català?
No.
Jo parlo català, treballo jo a l'Ajuntament, evidentment, parlo català, tinc el nivell C1, però, clar, és... Com abans vivia a Saragossa, doncs parlo una mica millor el castellà, no?, que el català, però volia fer l'entrevista en català.
Sí,
per això estic aquí.
I t'ho agraïm, i a més és que excel·lent. Per cert, ja que parlem d'idiomes, Kiev?
Sí, yeah.
Kiev.
Sí.
És que clar, fins ara havíem dit Kiev, i ara de cop i volta, fins i tot La Vanguardia va canviar el nom, diguem, en homenatge a l'ucraïnès, perquè sí. Es veu que en rus és Kiev i en...
Sí, és Kiev en russo i Kiev en ucraniano.
D'acord.
En ucraïnès. Es pronuncia una mica diferent i s'escriu d'una manera diferent.
D'acord. És a dir que hem de dir Kiev.
Sí.
En Joaquim Maria Puyal deia Kiev, però potser això ja és donar-li masses voltes, no?
No, sí, és Kiev.
Kiev,
sí, sí.
Kiev. Doncs ho deixarem en Kiev, però en qualsevol cas estem aprenent molt de geografia, estem aprenent de nou molt també de geografia humana, és a dir, d'aquelles coses que ens porten les guerres i que ens pensàvem que les teníem oblidades. L'última guerra d'Europa va ser la de l'antiga Iugoslàvia, i estem parlant dels anys 90, I ens pensàvem que no tornaria a passar mai més, i està tornant a passar. I evidentment doncs hi ha persones que afectades i persones que estan al nostre voltant que mai hauríem pensat de dir, ostres, a casa teva està passant això.
Sí, exactament, és una situació difícil i mai penses que això podria passar, no? Uh-huh. Que un dia t'aixeques i penses, ostres, he de sortir de la meva casa, he de deixar la meva feina, he de deixar la meva família i he d'anar a un lloc on no conec res, no conec la llengua, no conec... Què és això? Jo tinc amics que vivien abans a Kiev, gent jove, no?, amb estudis, amb la seva feina molt bé pagada, i que ara estan en un campament, no?, de refugiats a Polònia. Això és una situació insostenible, amb els seus fills petits, i dient, jo per què he d'estar aquí si jo no necessito emigrar?
Exacte. Ni he fet res per...
Ni he fet res per...
Perquè m'hagi tocat aquesta loteria.
Exactament.
De que m'han fet fora de casa, o he hagut de marxar de casa i he hagut d'anar a buscar l'ajut a un país estranger que no conec, amb un idioma que no conec, sense uns ingressos que tenia abans.
Exactament.
Tot plegat, que a més, l'altre dia, si no recordo malament, algun responsable de la Generalitat, tot això deia, compte, està molt bé aquesta altruista... oferiment d'ajudes que té molta gent, però que tothom sigui conscient de que sabem quan comença, però no sabem quan acabarà.
Això és el problema.
No és adoptar allò, mira, estarem 3 setmanes amb algú a casa que l'ajudarem. No. Un cop arriba, no saps i t'hauràs d'adaptar en aquesta situació. Que està molt bé el fet de donar ajuda, però tens aquest...
Clar, jo tinc ara les dues amigues meves de la infància que abans vivien a Kiev, que ara estan a Polònia, i clar, em va dir, és que no mai havia pensat que estaria aquí i que em passaria aquesta situació tan, tan complicada i quan acabarà això? I volen tornar a la casa seva, no volen estar, o sigui, aquí de manera indefinida, diguéssim, no? Però clar, quan acabarem? No ho sabem.
Perquè aleshores tenen, aquestes amigues que has comentat, tenen algun destí, tenen algun objectiu? Estan a la frontera polonesa?
No, jo que sapigui, estan allà esperant a veure què passa. A veure què passa. Clar, elles pensaven que això no iba a durar, que iba a acabar, perquè clar, és una situació... inesperada, no? Però...
Exacte, fuges pensant que hi haurà combats, hi haurà 2 setmanes que no es podrà estar i després ja tornaré.
Exactament, això, van pensar això. I ara sí que estan mirant a veure on anar i què fer. Ara sí, perquè la majoria tenen nens petits o han vingut amb els seus pares, que són grans, o alguna cosa, i
Clar, no ens han fet càrrec del replantejament vital que per moltes persones, estem parlant de 2,5 milions de persones, em sembla, que diuen que han sortit d'Ucraïna. 2,700,000, gràcies, Albert. Doncs de cop i volta s'adonen de que han fugit per molt de temps, potser. I que, per tant, doncs, han de replantejar-se les seves vides gairebé amb una setmana vista.
Sí, i a més, quan surts de la teva casa, no? I has d'anar, per exemple, a Espanya, i no parles espanyol, o castellà, o català, o el que sigui, no? Què fas? Doncs estic aquí i què he d'esperar? És clar, és increïble.
Sí, sí, és que és difícil fins i tot de copsar el drama pel que molta gent està passant, que afegit al drama de veure les notícies que casa seva està sent bombardejada, o la incertesa de la teva ciutat està sent bombardejada, la incertesa de dir, bueno, però jo he fugit, però i ara què faig amb la meva vida? On vaig, on m'instal·lo, què he de fer?
Clar.
Com donaré de menjar als meus fills? Sí, hi ha tota una sèrie d'afegits, clar, ningú vol acabar en un camp de refugiats.
No, i la gent necessita la seva independència, la independència econòmica, no? De tenir una casa, de tenir una feina, de ser productiu, no d'estar allà esperant una ajuda humanitària o el que sigui, necessita fer coses. I no sé com serà. Jo estic en contacte amb les meves amigues, parlo amb elles. Una d'elles ha pogut sortir amb el marit perquè té un fill amb una discapacitat, i el marit, gràcies a Déu o que sigui, treballa, i treballa per una empresa estrangera i per la qual està treballant a distància actualment, però està treballant, i la seva situació, per exemple, personal és una mica diferent, no?
D'acord.
Però la resta no té aquest sort, i estan allà esperant a la frontera a veure què han de fer i on anar.
Doncs Irina Znachenko.
Exactament.
Kolomoyets.
Kolomoyets, sí.
Kolomoyets, d'acord. Irina, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta, fins i tot per ser valenta, per venir a explicar aquest testimoni personal, que en el fons, doncs això, el podem transmutar en categoria, perquè com tu, com molta gent d'Ucraïna, està visquent, i també ens agrada, doncs, que aquí a Sitges, en el nostre petit món, doncs, puguem també tenir aquests testimonis que ens apropin a aquesta realitat tan, tan difícil que ens ofereixen els mitjans de comunicació. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me i per donar veu a la gent i a Ucraïna en general.
I sobretot que, doncs això, que vagi molt bé. Com es diu Pau en rus?
Mir.
I com es diu Pau en ucraïnès?
Oh, aquí m'hi espieu. Mir.
Igual. Igual, Pau. Doncs això és el que necessitem tots, una miqueta, Pau, una miqueta de justícia.
Crec que t'ho dic així, com igual no és així, no?
No era per examen aquesta. Irina Znachenko, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé.
Gràcies.
Doncs amb aquest testimoni, realitat del conflicte, en parlarem durant les properes dies i setmanes, també amb els sitgetans que han anat allà, amb la gent que han portat aquí, i per tant, doncs, esperem que fer-nos també aquesta fotografia d'aquesta realitat tan, tan difícil que ens toca viure. Moltes gràcies per l'atenció, com sempre, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.